Sí.
Per fer-ho, per organitzar aquest torn de paraules, com acostumem a fer les audiències públiques, si us sembla, intentem fer intervencions breus perquè pugui parlar el màxim nombre de persones possibles, si és d'interès de tothom. Aixequeu la mà, us identifiqueu amb el nom i cognom per poder-vos dirigir després a vosaltres. Si representeu alguna entitat o algun col·lectiu, també ho podeu dir.
Clar.
I anirem fent, contestant o intervenint, fent, per exemple, tres intervencions, contestarem les tres intervencions més, d'aquesta manera portarem una mica més organitzat la sessió. Val? Podríem deixar, si de cas, el mapa de tot el pla parcial, per si en algun moment hem de donar senyal a algun lloc. Aquest. Molt bé, doncs hi ha un micro de sala.
Hola, sóc Alfred Miró, sóc arquitecte. Enhorabona per la presentació. I només volia preguntar una cosa molt concreta. Dels 972 habitatges que has comentat, quants n'hi ha que són unifamiliars i quants n'hi ha que són plurifamiliars?
Bona pregunta, gràcies. Tens tota la raó. No.
Segona qüestió. El micro hi és.
Sí.
Hola, bona tarda, sóc la Mercè Rosselló i la meva pregunta era dels habitatges de protecció oficial. Quin tant per cent seran de lloguer, de compra, si s'ha establert o no? Gràcies.
I una tercera, sisplau.
Una cosa, volia que m'aclaríssiu. Quan heu parlat de la connexió entre la Bòbila i Vallpineda, quan parleu de la rotonda de la Bòbila, us referiu a aquella allà a Sitges Centre o la Nova?
Nova.
Val. I quan parleu de la rotonda del Patxà, a quina us referiu?
La que està feta.
Quina?
La que està feta ara fa poc.
Bueno, clar, és que jo em refereixo... A veure, la de la Bòbila és la que hi ha a l'entrada de Sitges Centre, pregunto.
Sí.
Val.
La que hi haurà.
La que hi haurà, vull dir, val, és dir que... Quan parleu de la de Sitges Centre, és la que... Ah, bueno, una que hi haurà, però ara hi ha com un simulacre, Sitges Centre.
No, tu has de pensar a l'aparcament o la zona d'aparcament que té ara la Hípica. La zona d'aparcament de la Pica serà un vial que unirà les dues rotondes.
Val. És dir, que quan parleu de la del Patxà us referiu a la Nova?
Sí.
Vale. Val. És que jo em pensava que us referíeu que hi havia un projecte...
No, aquesta és la Nova que ara heu vist fa poc.
Sí.
Aquesta és la que han obert fa poc. Aquest és el vial que va per l'aparcament, per dir-ho així, de la Hípica.
Sí.
I aquesta és la Nova, que no hi és ara, la Nova Val. Rotonda, que és la que connecta la Bòbila amb la resta del... per sobre de la Bòbila cap aquí a la Madriguera.
Val. I ja, d'allò. Ara, amb aquesta rotonda que s'ha fet, que en digueu del Patxà, no és que ho utilitzi, però bueno, en dieu així, hi havia una parada de l'autobús.
Sí.
Hi havia una... Ara està previst fer una altra parada? O perquè ara veig que els autobusos aparquen allà al costat del vial.
Però ja hi és, no? La parada, sí.
Sí. Sí, hi havia una parada d'autobús.
Està igual, no?
No ha desaparegut.
Bueno, la marquesina.
La marquesina ha desaparegut. Vull dir, ara els cotxes aparquen al mig de la via.
Ja es posarà, la marquesina.
Es tornarà a posar.
Sí, sí, clar.
Val, contestem doncs les dues intervencions anteriors, la de la Mercè Rosselló i la del... Disculpen, l'arquitecte. Alfredo Miró. Exacte.
Sí, tens una pregunta que se m'ha oblidat explicar-ho. Si no em confongui, em corregiran els tècnics. És dels 900, 600 és pluri, 300 és unifamiliar, per dir alguna cosa. 6-3. I el tema de l'equilibri lloguer-venda encara no està definit per una cosa molt concreta, perquè estem buscant la fórmula... Clar, imagineu-vos que tenim 650 habitatges que hem de gestionar de la millor manera amb diferents formes, per dir-ho així, diferents formats d'habitatge, perquè evidentment la població és diversa, i diferents temps. Tot això ho hem de conjugar amb les finances municipals, en el sentit de que hem de veure quina part paguem i quina part no podem pagar. I tot això, ara just mira, la setmana passada fèiem una reunió que estem acabant amb aquest punt. Properament tindrem un planning de dir, doncs mira, en els propers 10 anys farem això, hi haurà X de lloguer i X de venda. Els detalls exactes no els tindrem, però començarem a tenir pinzellades. Ara mateix no hi ha res.
Moltes gràcies. Fem un torn més de tres preguntes. Endavant. Us anirem facilitant el micro.
Hola, bona tarda. Soc Carme Rey Granger. Juntament amb Àngels Parés i Montserrat Esquerda hem presentat un prec per la retolació dels carrers nous que hi haurà aquí a Sitges, perquè ens hem adonat que de 328 carrers actuals, només 15 porten nom de dona. És a dir, 9 noms de santes i verges i 6 noms de dones reals. Això representa, això representa un 2,43% dels noms de dones a Sitges. Val? El que estem demanant, que els criteris que ara són vigents no han facilitat que les dones apareguin en la toponímia sitgetana per raons històriques òbvies i pel localisme, perquè només es poden posar noms de gent de Sitges. Per tant, els considerem discriminatoris i en demanem una revisió. Proposem amb aquest escrit noms de dones locals, noms de dones nacionals, perquè es revisi aquests criteris i que amb aquesta nova oportunitat que tenim a Sitges de rotular noms de carrers nous, que es tingui en compte i a veure si aquest tant per cent puja una mica. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Seguim intervencions. Anem demanant la paraula, sisplau, perquè anirem donant un micròfon. Endavant.
Sí, Montserrat Escarda. Volia preguntar només si hi ha una data prevista pel nou CAP dintre d'aquesta planificació.
De nou parc, nou parc.
Parc.
Ah, cap, perdó.
I on? Següent intervenció.
Hola, Trino Carbonell. Era per preguntar, amb el planell aquest que hi ha a la pantalla, no em queda prou clar, amb la rotonda aquesta nova que s'ha fet a l'entrada de Vallpineda gairebé, tota la zona de l'Hípica, això com queda? La Hípica continuarà estant al mateix lloc o hi ha alguna variació?
Molt bé, contestem aquestes tres. Contestem al senyor Trino Carbonell, el tema de la Hípica.
Sí.
La Hípica es substitueix per tota aquesta zona. Tota aquesta zona d'aquí és la zona que ara ocupa la Hípica. El vial aquest, com us he dit ara, aquest vial és just on està, per dir-ho així, els cotxes, la part més sud, i la part de dalt és tot el que ara hi ha a la Hípica, que hi ha diferents, una part d'aquesta és vivenda de protecció oficial i la part d'aquí doncs són cases unifamiliars. I aquí hi ha també unes plurifamiliars determinades.
Per l'Hípica desapareix.
Clar, això està a sobre d'on està la Hípica.
Per contestar la senyora Montserrat Esquerda sobre la data del nou CAP i on es faria, precisament com ha explicat en Jordi Mas al principi, ara aquesta tardor es farà de fet ja està encarregat el procés de redacció i també hi haurà un procés obert de participació ciutadana sobre el pla director d'equipaments públics que ha de tenir Sitges. És a dir, quins equipaments ens fan falta a Sitges a dia d'avui i en els propers anys. Aquest és el que i a més, no només dirà quins equipaments fan falta, sinó que els situaran al mapa. D'acord amb aquestes pastilles, diguem, que queden no només en aquest barri nou, sinó també en els altres barris que encara hi ha zones d'equipaments i zones disponibles, a on aniran ubicats. Per tant, la situació es determinarà aquesta tardor en aquest pla director i al qual tots us convidarem de nou a participar. Sobre la data d'un nou CAP, no és una competència municipal, això no ens agradaria poder-ho dir, però això és la Generalitat la que té la competència en aquest cas de salut i la que ha de decidir doncs, quan es podria fer. A nosaltres ens agradaria que fos el més aviat possible, però no podem ara determinar una data. I contestant a la senyora Carme Rey, al senyor Àngels Parés i també a la senyora Montserrat Esquerda respecte al tema de la retolació dels carrers, dir-vos que recollim aquesta proposta, la transmetrem als portaveus municipals i la transmetrem sobretot als tècnics de la Comissió de Toponímia, que és una comissió nomenada pel ple municipal que no està formada per polítics, està formada per persones amb formació tècnica,
en l'àmbit de la toponímia, que són els que han anat fent les propostes dels noms dels carrers. Dir-vos per això que d'aquesta zona hi ha molts carrers ja, diguem, amb el nom proposat des de fa anys. Ja es va determinar quan es va començar a planificar. Però, de totes maneres, hi ha carrers a Sitges encara i, per tant, recollim aquesta proposta i, si convé fer una revisió dels criteris, doncs la compartim. D'acord.
Més preguntes.
Fem tres preguntes més. Endavant.
Jo sóc Francesc Ruscalleda, arquitecte i membre de la comissió de seguiment, la comissió assessora de territori. La meva pregunta, en tinc moltes, però és relacionada amb la presentació que heu fet sobre el parc. El que veig és que hi han definides moltes zones per coses concretes i em sembla que, atenent una mica el criteri aquest que s'ha parlat al començament de buscar una nova centralitat a Sitges, que aquest pla d'alguna manera ho pretenia, doncs trobo que amb aquest parc de 15 hectàrees, o sí, em sembla que he apuntat 15 hectàrees, estaria bé que hi hagués un lloc central, un lloc adequat per poder descongestionar una mica el centre i crear una nova centralitat a base d'un amfiteatre, alguna cosa semblant amb això, on hi pugui tingui cabuda un esdeveniment multitudinari. Sempre controlat, evidentment, amb vegetació pels voltants, perquè no molesti massa a qui viu al voltant, però és que el centre està super, super explotat en aquest sentit i la gent del centre ho està patint molt, moltíssim, perquè últimament s'estan, jo diria que passant.
Més intervencions?
Hola, bones. Primera petita reflexió. Crec que és un pas positiu la construcció d'aquestes vivendes de protecció, però clar, veig el mapa i, ostres, em sembla que podrien ser unes miques més, no? I a més, casualment, són les que estan més allunyades del centre, ja en una cantonada, i tota la resta doncs, seran vivendes unifamiliars, suposo que amb un petit jardí molt maco, però que realment per el jovent i la gent que no és tan jove, doncs, que també té necessitat d'accés a aquest tipus de vivendes, doncs, potser caldria fer un esforç una mica més gran. Una segona pregunta és si està previst en aquests blocs de protecció destinar algun d'ells a persones o adequar-los a persones de mobilitat reduïda o discapacitats físics o d'aquest tipus de persones. Moltes gràcies.
Disculpa, el teu nom, sisplau.
Carlos.
Hola, bona tarda, em dic Gemma Arias i la meva pregunta és que aquests 72 habitatges de protecció oficial a primera tongada, si teniu previst que només sigui per gent jove o per gent amb famílies monoparentals i gent gran, que en aquests moments també tenim molts problemes per poder tenir un pis de lloguer aquí a Sitges. Sobretot també perquè hi ha un gruix de gent que estem afectats pels pisos de turisme. Sapigueu que hi ha una finca que el juny de l'any vinent ens fan a tots fora, a tots, 8 famílies, perquè posen tota la finca de pisos de turisme. I ens trobem que els lloguers que ara en aquests moments estan demanant a Sitges són inviables. Què fem d'aquí a que puguin arribar i puguem optar a aquests pisos de protecció?
Sí.
Passem a contestar, però començarem per la darrera intervenció de la Gemma Arias.
Sí, la Gemma. Jo Gemma et considero jove encara, Però, és veritat que d'haver un... No pot ser tot jove ni tot gran, Evidentment, una cosa que no he dit és que les vivendes de protecció oficial no les contemplem des d'un punt de vista purament d'habitatge, purament immobiliari, Contemplem la zona com realment una zona de dinamisme social, No pot ser això un guet on hi hagi un tipus de... No, al contrari, ha d'haver una vida, una vitalitat que doni vida al municipi, que doni vida a aquesta nova centralitat que estàvem dient. Per tant, hi haurà un equilibri, No tot serà jove ni tot serà gran, El detall encara no el tenim, malauradament, eh? però ha d'haver. I agafant també la idea del Carlos, evidentment, també hi haurà la seva part, evidentment, la seva proporció d'accessos, de persones de mobilitat reduïda, etcètera, etcètera. Penseu que estem treballant aquesta oferta pública amb una dimensió realment de sostenibilitat, en el sentit de, incorporem també un aspecte que no he dit, és tot el tema de l'eficiència energètica. Si una persona o una família no es pot pagar un lloguer, menys es podrà pagar un consum de gas o d'aigua important. Per tant, volem que siguin també vivendes energèticament sostenibles. Volem també donar-li una component social en aquests termes que estem dient, no? De combinar gent gran, gent jove, com som a la vida, com són a la societat. També deixeu-me dir una cosa, aprofitant ara que estic dient això, que se m'ha oblidat, és que també amb aquest procés experimentarem una cosa que no és molt habitual, que comença a funcionar a alguns països europeus, que és un concepte que es diu cohousing. Cohousing, que està funcionant en alguns barris de Barcelona, serà una fórmula en la qual el terreny, per dir-ho així, l'oferirem a grups. Normalment això són grups de gent gran que a través d'una cooperativa es fan el seu tipus d'habitatge diguéssim adequat per la seva manera de viure, compartint a lo millor la cuina, compartint a lo millor un jardí, i aquest tipus de vivendes, aquest tipus d'habitatges que estan triomfant a alguns llocs d'Europa, començarem amb una prova pilot també molt d'aquí poc, i també ho veurem. També ho veureu ara d'això. Sobre l'HPO, si està allunyat o no del centre, això és el que es va aprovar el 2006. Ara, refer això seria realment molt complicat. Jo tampoc no ho veig tan allunyat. No,
mira, si t'hi fixes amb Carlos, on està situat, clar, la plana est està desenvolupada. Per tant, aquí no n'hi ha, ja sabem que no n'hi ha. Lo immediatament que ve continu és justament el que ara s'ha fet, que és el...
T'estan trucant.
El que justament ara s'ha desenvolupat, que és aquella, la vorera, diguem, contínua després de Can Milà, de la masia de Can Milà, i clar, entrarem ja directament per aquest carrer nou a l'habitatge de protecció oficial, abans de la Madriguera, just abans. Clar, podia haver anat més cap allà, clar, dius, això potser queda més a prop, però és que això no és el que està desenvolupat ara. El que està desenvolupat ara, la primera frase, és aquesta. I per tant, si la prioritat més important és fer l'habitatge de protecció oficial, perquè és el que fa falta a moltíssima gent avui en dia, el que t'assemblava també, perquè ja es volia fer la reparcel·lació i el projecte d'urbanització del 2006 cap aquí, era això, colindant el més proper a la Madriguera i aquesta avinguda. Pot semblar un pèl lluny, els que vivim a la Bòbila no és lluny, vull dir, de veritat, estem cansats de pujar i baixar, no? Però pensem que també serà una nova, es dinava a llogar la centralitat del municipi per tot això que hem dit, nous equipaments, nous parcs, i el centre, l'objectiu també és descongestionar-lo també en aquest sentit. No? Per tant, de tot el que s'està desenvolupant, és el més proper. I per contestar al senyor Francesc Ruscalleda, prenem nota d'aquesta proposta,
sí,
d'un amfiteatre, diguem un espai per poder fer esdeveniments. Precisament amb la regidora Aurora Carbonell això ho hem parlat moltes vegades. I això també forma part del pla de qualitat turística que vam aprovar aquest any, que és intentar crear nous espais per descongestionar d'activitats al centre, perquè tots quan volem fer una activitat acostumem a pensar en els mateixos llocs, i això arriba un moment que col·lapsa d'activitats, de mobilitat, de sorolls, els mateixos llocs. Per tant, creiem que és una proposta interessant veure de quina manera hi pot haver, doncs, això, un amfiteatre, un espai per esdeveniments en tota aquesta zona de creixement, i per tant en prenem nota com una aportació.
També ens ha deixat un punt la Gemma sobre aquest edifici que dius que... Dóna'ns els detalls perquè, clar, nosaltres tenim molt clar que això no pot passar. Sí, Aurora està dient. Dóna'ns després l'adreça concreta de l'edifici, d'això de la... Bueno.
Digueu que estem trobant gent d'aquí Sitges amb un gran problema. I és que no, què fem?
Sí, no. Bueno, però... Correcte, no, no, per això, precisament per això...
Però fem una cosa, agafem micros. Si tots parlem amb el micro, si us plau, perquè ho senti Aurora.
Ah, perdó.
Perquè si no ho sentirà tothom.
Vale. De totes maneres, si ens deixes després l'adreça, ho mirarem. De totes maneres, un sol bloc amb tot d'habitatges d'ús turístic no és legal tampoc. És, o són apartaments turístics o són habitatges d'ús turístic que són sueltos, diguem. Però això tampoc seria... Per això, quan marxis, deixes l'adreça que ho mirarem bé.
Moltes gràcies. Seguim amb tres intervencions més. Endavant, sisplau.
Hola, em dic Laura Oliver i soc veïna de la Madriguera.
Espera, no sé si... No sé si està enxupat.
Ha estat una miqueta més, Laura.
Sí, hola, sí.
Costa't més.
Hola, em dic Laura Oliver i visc a la Madriguera i continuo amb això dels cinc blocs aquests, però la meva pregunta és diferent. Quina separació queda entre els blocs i les cases de la Madriguera i si hi ha una mica de zona verda o alguna cosa al mig? Perquè, clar, a mi me'ls ficaran davant i que m'interessa saber com queda l'assumpte, no? I si hi ha una mica de verd o alguna cosa, perquè clar, jo sóc de l'altra banda, que em tapen els...
Vale. Següent pregunta.
Hola, Jaime Pujol. Voldria fer una pregunta. El tema, si l'Ajuntament té present que sempre els diferents batlles que hem parlat sempre es queixen del mateix, que és que no hi ha espai per fer promocions de vivenda protegida, però quan ho tenen s'ho venen. I poso per exemple el que avui existent a sobre del parc de Can Robert, on vivia abans el senyor Valle, han vençut els contractes i els estan traient a la venda. Escolti'm, això no és seriós, perquè van dir que eren de lloguer. No van ser vostès, però els que hi havia llavors van dir que eren de lloguer. I eren de lloguer per 10 anys, perquè el conveni signat amb la obra social de la Caixa així ho diu. Penso que això us hauríeu de replantejar molt a fons, perquè realment el que no pot ser ni en missa replicant-ho, vull dir, em perdoneu, però si o no ens queixem de que no n'hi ha terreny, o si quan el teniu no els veneu. Gràcies.
Una darrera intervenció.
Mi nom és Gerard. Tinc una pregunta. Té la depuradora tanta capacitat per a tot el desagüe que va a baixar?
Ah. A claveguera.
Molt bé. Comencem pel senyor Gerard. La capacitat, no, que... del volum, doncs evidentment que quan s'urbanitza una zona el volum d'aigua que baixarà en cas de pluges, no? O...
Tot estudiat. No, evidentment tot això està estudiat, és a dir, les dimensions no us podeu imaginar la quantitat, ja hi ha els tècnics que ho fan, no? La quantitat d'hores de planells, de càlculs que implica tot això que estem dient aquí. És a dir, fer un carrer sembla fàcil, però fer un carrer és molt complicat i fer-lo amb la qualitat del que ens han fet, jo penso que és important. Evidentment, té la capacitat per absorbir això, si no s'hagués ni aprovat, per entendre'ns, en el seu moment. Sobre això de vendre, si em permets, gràcies per especificar que no ha sigut aquest govern, i el que sí que vull deixar clar, perquè és una prioritat de tots els companys, és que no farem la mateixa fórmula. Pensem que aquí hi ha 650 habitatges i que el ventall de possibilitats és molt gran, perquè penseu que hi ha des de privat, tot privat, com tu apuntaves ara, a tot públic. Encara no hem definit quines fórmules, quin número d'habitatges i en quina proporció farem cada cosa. És a dir, és evident que la situació d'ara no ens interessa precisament per el que hem dit abans, perquè ara mateix no tenim cap habitatge social municipal, no tenim ni un, perquè tot s'ho han vengut. Per tant, necessitem necessitem fer una fórmula en la qual l'Ajuntament, el municipi, disposi d'habitatge propi per lloguer com ell vulgui, per realment cobrir les necessitats d'aquell moment. Per tant, estem estudiant diferents fórmules, evidentment que les finances ho cobreixin, perquè al final s'ha de construir amb una qualitat determinada i això té un cost. Per tant, estem estudiant això. El que jo li puc assegurar que aquest govern té claríssim que aquesta fórmula que vostè diu no la farem.
Com que el tema de l'habitatge de protecció oficial és un dels temes que susciten doncs, més interès, tingueu clar que quan tot estigui més definit farem una altra presentació pública, exclusivament i diguem especialitzada només en el projecte i en la promoció d'habitatge protegit que es faci d'aquests primers 72 habitatges que hem parlat. Per tant, aquell dia sí que podrem clarificar moltes de les qüestions i molts dels dubtes que ara estan sorgint, no? Ens quedava una pregunta pendent, la de la Laura Oliver, sobre la separació entre els habitatges de protecció oficial i el barri de la Madriguera.
No sé si es veu prou, potser es podria veure, però sí, hi ha una... I si vols un dia, Laura, vens al departament i mirem el plànol concret, però sí que es veu molt malament, però hi ha una petita separació, Sí. Exacte, Això hi ha una petita separació entre l'edifici i el que serien els blocs aquests vostres. Com també aquí, aquesta zona verda nova d'aquí baix, també s'ha fet una mica per esponjar, per donar aire a tota aquesta zona. Però si et fixes aquí, hi ha una separació, ara no sé quants metres, però hi ha una separació. Si vols, vine un dia concret i mirem el plànol exacte que està al departament.
Seguim amb més intervencions. No, un momentet, ha d'agafar el micro, perquè si no el sentirem tots. Gràcies.
Hola, soy Amparo y quisiera saber cuándo van a inaugurar lo nuevo que han hecho.
Gràcies. Segona, una altra intervenció.
Em dic Andreu Bosch i vinc acompanyat per Jaime Pujol i August Sitjà, que han compartit amb mi l'honor de ser portaveus de la plataforma contra la massificació de Sitges en el període 2002-2005. I la veritat és que això, clar, és resultat de molt de debat i de molt estira i arronsa i d'un acord que ens va costar a tots adonar, però que sí, que al final doncs, vam acordar, no? Jo, en relació a això, que sí que voldria expressar és, primer de tot, en relació amb el Jaime, expressar la preocupació per aquests habitatges de protecció social en el sentit que la proporció de lloguer o de propietat ha de ser adequada a les circumstàncies d'aquest pla parcial. I què vull dir amb això? Vull dir que aquest és el més gran pla parcial que hi ha a Sitges. Amb aquest pla parcial gairebé s'esgota la possibilitat d'habitatge social a Sitges, per tant és imprescindible mantenir una quota d'habitatge de lloguer, no dic que hagi de ser tot, potser sí que hauria de ser tot, però en tot cas la major part d'habitatge social hauria de ser de lloguer per tal que el poble de Sitges pugui mantenir la propietat i la titularitat d'aquests habitatges i poder-los anar repartint en funció de les necessitats de la població ara i en el futur. Després, una altra cosa que també volia esmentar, que comentàvem també amb aquests companys, vells companys de lluita, era el tema del pla d'etapes. M'ha semblat entendre que aquest pla parcial es desenvoluparà amb unes unitats d'actuació determinades. Voldria més detalls sobre això. I finalment una cosa que jo ja vaig dir fa un any o potser una mica més d'un any en un article justament que parlava d'aquesta zona i que expressava la meva preocupació per l'ermita de Santa Bàrbara. De fet, m'ha agradat veure que s'està pensant en la restauració això, però la necessitat d'intervenció és urgent perquè el deteriorament del sostre ja era molt marcat i per tant doncs, si no intervenim d'una manera fulminant, ràpida, potser haurem de recollir les engrunes. Gràcies.
Moltes gràcies, Andreu. I una tercera intervenció. Gràcies.
Sí. Bona tarda, soc Pere Andreu Bach, soc enginyer de camins. M'he fixat molt en la introducció de la presentació en què es parlava que es pretén donar una nova centralitat a Sitges i, com han dit altres intervencions abans, això és molt important. I per poder donar una nova centralitat a Sitges s'ha parlat molt de les intensitats d'habitatge i el repartiment d'habitatges entre si lloguer, si no lloguer, si social, si no social, privat, públic, però també és molt important la intensitat d'altres usos que no són els residencials, com per exemple els comercials o els industrials. M'agradaria que parlessin una mica d'aquest aspecte del desenvolupament urbanístic.
Molt bé, doncs comencem per la darrera intervenció,
sí.
Jordi, per al senyor Pere Andreu Bach.
Sí.
Els usos industrials o usos comercials.
Malauradament no tinc aquí les dades de sostre comercial, és que potser no, però hi ha una part important, a veure si surt aquí, perdoneu, és que ara no tinc el cap, jo, per no dir una mentida. Oh, més el que veia, perdona. Potser algun tècnic el té el cap, perquè el sostre comercial, a veure si surt aquí. No, aquí no el tinc al cap, no? Teniu al cap el sostre comercial? No teniu al cap, no? On? Però evidentment està contemplat, és a dir, no és un sector que tot sigui residencial, Hi ha un tant per cent important comercial per tot això que estem dient. Quan és, no, ara no te'l sé dir, si el teniu al cap els tècnics ho dieu, no te'l sé dir, perquè no el tinc ara mateix, però evidentment, sí, mira, no, amb ús comercial, però això són el que deia abans, és l'habitatge de protecció que sota té ús comercial, però a part hi ha zones d'ús comercial. Ara no tinc els metres quadrats, però t'ho buscaré i si vols un dia ho concretem.
Pots posar un moment al plànol?
Sí.
Quan es va, en el debat del pla general, aquesta és una de les qüestions que va sortir, i es va preveure que en l'eix principal, que és el del camí Capellans, a les plantes baixes dels edificis, ara la zona de la plana est ja es pot veure perquè n'hi ha d'establiments, a les plantes baixes d'aquesta avinguda, doncs evidentment no? Aquest eix sí que es va preveure això, el que passa que evidentment és una zona diguem residencial i d'equipaments públics, no és una zona eminentment comercial, i la dels usos industrials no estan previstos aquí,
no.
El pla general no els preveu en aquesta zona. Teniu el micro?
Sí, aleshores, per evolucionar una mica la reflexió, veiem que les fases de desenvolupament són primer plana est, després Santa Bàrbara i al final la part més occidental. Això permet d'alguna manera donar un ús residencial i per tant una intensitat de població que pot alimentar l'activitat comercial, que això també és important perquè si s'intenta obrir activitat comercial sense tenir activitat residencial, doncs no tindrà èxit, i de fet això és possiblement un dels efectes que s'està notant a part de plana est. Jo preveuria una intensitat una mica superior a la que hi ha a plana est, perquè segurament ja hi haurà una demanda més gran.
Comercial, us dic, més comercial. Ho sento, però no tenia la dada al cap. Sí.
Molt bé. Per contestar la senyora Amparo, que ens deia quan ho obrirem, quan s'obrirà a la fase 1, diguem, els carrers que estan fets, amb els espais lliures, verds, el parc infantil, els carrils bicicleta que estan fets.
Això és una cosa del que dèiem dels detalls qualitatius que pot fer, en certa manera, aquesta comissió de seguiment. És a dir, primer s'ha d'acabar de formalitzar, per dir-ho així, el lliurament, per entendre'ns, de la urbanització a l'Ajuntament, que això està amb els últims detalls. Una vegada passi això, doncs hem d'acabar de formalitzar tot això que estem dient, els acords, els convenis. evidentment no li podem dir ara el dia, però en els propers mesos això s'obrirà, evidentment. Jo confio que seran, dintre d'aquest any segur que estarà tot obert. Ara, quina data concreta? No li sabré dir, no li sabré dir.
I per contestar al senyor Andreu Bosch, que parlava en nom de la plataforma contra la massificació, amb el senyor Hugo Sitjà, sí, i el senyor Jaime Pujol, hi havia tres coses.
Ja.
La proposta de que sobretot hi hagi habitatge de protecció de lloguer, sí, més detall del pla d'etapes i una necessitat d'intervenir urgentment en l'ermita de Santa Bàrbara abans que caigui.
Sí.
Bàsicament era això.
Sobre això, una mica repetint la intervenció d'abans de lloguer-venda, que una mica sembla que preocupa. Ja ho he dit abans, i deixeu-me fer una reflexió ara que també ens passa perquè entengueu una miqueta la situació d'aquest govern. Fer ara una promoció de 72 habitatges pagat per nosaltres, això val 12 milions d'euros. És a dir, nosaltres ara, si el senyor regidor que està aquí de la Caixa d'Hisenda ens dona 12 milions d'euros, ho fem, No vol dir que no els tinguem. El problema que és molt important i és entendre que, i en el context en què estem, potser ho entendreu molt més, la llei no ens permet gastar-nos a 12 milions d'euros en un habitatge social, perquè entengueu el drama d'aquest Ajuntament. És a dir, el senyor Montoro i el senyor Rajoy no ens deixa ara, ni que els tinguéssim, gastar 12 milions d'euros, fer la promoció íntegrament social i dedicar-la íntegrament al poble de Sitges. Us podeu imaginar el drama que és per nosaltres no poder fer això? És igual, no, és il·legal. Ara mateix l'Ajuntament no pot gastar 12 milions d'euros a fer un edifici nou. És així de trist. Ni que tinguis els diners. Ni que tinguis els diners. Per això a vegades som, no tothom és conscient de les imposicions i de les intervencions que des de l'Estat, des del govern espanyol, fan de les nostres finances. És impressionant. És a dir, no podem gastar més diners del que tenim. Tenim un topall que no ens permet més i nosaltres ho faríem. I ara jo crec que tots els regidors del govern, en aquesta línia que esteu dient, estaríem disposats a gastar, perquè realment el poble ho necessita. És il·legal, no podem. Ara, en qualsevol cas, des dels 12 milions municipals a buscar un equilibri, i que evidentment no tot ha de ser de venda i ha de quedar algo molt important pel municipi, jo crec que tots ho tenim claríssim. Quina serà la fórmula final? Ho veurem.
Quedava...
Si volguéssim, sí. Si no volem, no. No.
Quedava el tema del pla d'etapes, que volia més detall el senyor Andreu Bosch.
Sí. El pla d'etapes és important. És un tema molt important. Fixeu-vos que nosaltres aquí, per una qüestió purament també semàntica, i també m'agradaria que els que pugueu revisiteu quan el govern anterior a l'anterior, el govern socialista va aprovar aquest projecte i que recupereu la intervenció del regidor en aquell moment sobre això. Les etapes legalment són etapes que reflexen màxims, perquè en definitiva el que l'Ajuntament vol garantir és que allò s'urbanitzi i per tant quan es fixa un termini de 3, 4, 5, 10, 12 anys, doncs és un, en general, i això jo no sóc advocat i potser no ho estic expressant amb la major exactitud, són períodes màxims en els quals a partir d'aquell es pot redefinir tot i per tant és més una obligació pel promotor que no un límit, diguéssim, de gestió. Segurament la llei hauria de canviar, no? I hauria d'entendre les etapes d'una altra manera, però com estan ara, el que són més aviat màxims. També és cert que aquest projecte ha tingut diferents previsions d'etapes al llarg de la seva tramitació, per tant el que és més assenyat, penso jo, és diguéssim, fer aquestes unitats que hem dit abans i, en definitiva, sobretot, que jo crec que estem tots d'acord, començar les grans vies, els grans eixos vials, que són els que ens donaran la mobilitat a tot el municipi i a partir d'aquí els grans equipaments que necessitem. Sobretot, com tu també molt bé deies, l'urgència de Santa Bàrbara. És urgentíssim. Tot això va junt, és a dir, tampoc no ens enganyem, és a dir, és una obligació que no tenen els promotors ara mateix restaurar Santa Bàrbara i la Masia. Per tant, en aquest equilibri públic-privat, jo penso que és interessant que el municipi acabi tenint un parc doncs, amb les condicions que s'han presentat i unes edificacions, ja per seguretat i pel propi patrimoni municipal, rehabilitades en la seva esplendor.
Fem tres intervencions més. No, si endavant.
Bona tarda, soc Carme Rey Granger, un altre cop. Aprofitant la vinentesa de veure tots aquests nous plànols de l'extensió de Sitges, etc., m'agradaria preguntar què hi ha de la biblioteca que es va aprovar el projecte el 2006 i que mai més se n'ha parlat. Aquí hem parlat que hi ha un terreny d'equipaments, però no s'ha parlat de quins equipaments. Jo crec que una biblioteca gran i necessita Sitges, perquè actualment, després de 4 anys tancada la Biblioteca Santiago Rusiñol, que encara no sabem quan l'obriran, tenim una biblioteca de barri petita que ha de vestir a tots els lectors de Sitges, cosa que em sembla una cosa molt estranya, que en un barri de Barcelona hi pugui haver una gran biblioteca, la Jaume Fuster o la del Born, ai, la dels Encants, aquella que hi ha al costat dels Encants, etc., per uns barris, i són unes biblioteques excel·lents. No ens mereixem, la gent de Sitges, una biblioteca com la que es va aprovar, em sembla, el 2006? Pregunto, què se n'ha fet d'aquest projecte? Gràcies.
Tu en saps.
Hola, me llamo Alberto. Viendo que todo esto son unas 80 hectáreas, todo lo que es el plan, y que son unas 5.000 personas nuevas, que por mucho que a uno le guste que hagan vida en sus zonas, sabemos que todos irán a pasear por la ribera y por lo que es el centro urbano, aunque no nos guste, es lo que pasará. Viendo que la Plana ES fue un fracaso, que ha tardado 10 años o sea, ha habido parcelas vacías, locales vacíos hasta hace poquísimos años por las circunstancias X, y viendo que esta primera fase todavía se acaba de acabar de urbanizar o todavía quedan flecos, quedan muchas parcelas por vender, no se ha construido nada, no ha ido a vivir nadie, no sabemos qué afectación tendrá esa gente en el pueblo, no se ha previsto temas de servicios públicos. Entonces, ante todo esto, ¿cuándo tenéis pensado seguir avanzando? Porque visto lo visto, yo creo que, como decía el regidor, que no nos indigestemos. Bueno, ya me habéis entendido. Que por no correr no nos indigestemos. Gracias.
Sí.
Hola, em dic Eduard Tomàs i bueno, no ens hem posat d'acord, però vaig bastant en la línia del que estan comentant. Clar, parlem molt dels equipaments, però diguem que això és la part fàcil. Lligat amb el de la biblioteca, la Plana Est està acabada el 2007, o sigui, fa 10 anys. Llavors, entre Passeig Vilafranca, carrer de l'Anglada, el que és la Sitges Park, per exemple, la residència, allà tenia que anar-hi la biblioteca, tenia que anar a una escola de música, que van haver-hi barracons, es van retirar. A dalt hi ha una casa ocupada, per exemple, que pertany a l'Ajuntament també. O sigui, és un espai que ja està definit equipaments, estan definits quins equipaments, han passat 10 anys i no s'hi ha fet res. Llavors, clar, jo ja sé que quan a Vertix se li digui fes cases, aniran a muerte, perquè és el mateix que han fet en aquesta zona de Plana Est, és l'únic que es van fer les cases. Però és que la cosa és, o sigui, quina previsió és de que realment hi hagi els equipaments? No que hi hagi l'espai, perquè hi ha un espai enorme, però no hi ha cap equipament encara. I una mica també lligat amb bueno, el que comenteu del procés participatiu, clar, jo triar el color d'una ermita em dona igual. O sigui, per mi seria més potser lligat a les fases. O sigui que potser trobo aquesta valentia de demanar al poble de Sitges, pues, sí que hi ha uns drets i uns deures, com sempre dieu, no? Però bueno, l'Ajuntament ha de vetllar per el que vulgui el poble de Sitges, doncs potser preguntar aquestes fases com les volem. O si el conveni ja el volem, o bueno, com de dur volem ser, no, cara a tot això que s'està fent. Merci.
Molt bé. Doncs per contestar el senyor Eduard Tomàs, i una mica contestant a la vegada la senyora Carme Rey Granger. Aquesta pastilla d'aquí, aquesta, això és la plana est, eh? Aquí és on ara hi ha la zona blava on s'aparquen els cotxes i aquí hi ha la casa de Can Nubials que habitualment està ocupada, per ocupes. Aquesta pastilla d'aquí és la pastilla que es va dibuixar com a gran zona d'equipaments, val? Vinculat també amb el parc de Can Robert i aquesta zona, amb el pla general, com el que deien de la nova centralitat. Quan es comença a desenvolupar aquesta zona, com que queda l'eix del passeig Vilafranca i de la línia del tren, diguem, paral·lel al passeig Vilanova, com una zona molt cèntrica entre la zona del poble sec, sobre l'estació, el centre de la vila i el nou barri que creix. Aquí es va consensuar, d'una manera políticament, que aquesta pastilla reservaria per 3 o 4 equipaments importants. Un, la biblioteca arxiu central, una biblioteca molt més gran i molt més moderna, que evidentment que les dues actuals que tenim, l'escola de música o una escola així, diguem, especialitzada, i l'Ajuntament. Aquí es va consensuar un nou edifici administratiu, concentrat, integral, que avui en dia sabeu que estem repartits en diferents edificis i que moltes vegades han de fer gestions d'una banda a l'altra. Els municipis avui en dia intenten construir i dotar-se d'ajuntaments moderns, integrals, en què en un mateix edifici està tot. Això normalment s'ha reservat per això. Per què no s'ha fet tot això? Perquè no hi ha hagut capacitat econòmica de fer-ho. No hi ha hagut capacitat econòmica de fer-ho. És a dir, durant aquests últims anys hi ha hagut fins i tot un moment que l'Ajuntament només ha pogut que pagar nòmines i res més. I aquest ha estat el clau. I dius, carai, doncs llavors per què obriu i feu carrers? Com és que els privats faran cases i l'Ajuntament no pot? Perquè quan aproves el pla general, a part de preveure tot això que estem explicant, estàs generant també drets urbanístics. I el privat i el propietari té uns terminis i té uns drets en els quals pot explotar aquestes finques que té el nom seu i que el pla general els hi preveu que poden edificar. I lògicament, què fem d'aleshores? Intentar trobar aquest equilibri entre el que apreta el mercat per poder, doncs, posar, construir i poder posar vivendes privades, doncs, al mercat, i els equipaments que fan falta. Evidentment, com sabeu, en aquest moment la capacitat del mercat probablement és més ràpida que la capacitat municipal. Perquè clar, encara no hem sortit del tot del forat econòmic, estem molt millor. Però recuperar 6-8 anys en els quals no s'ha pogut fer res, la resposta no serà demà. Per tant, per això es fa aquest pla d'equipaments públics, per preveure les prioritats també, veure què és el que fa falta més immediatament. Fa falta la biblioteca arxiu primer o l'Ajuntament? Fa falta l'edifici definitiu per a l'escola de música o reformar edificis actuals que són equipaments que tenen necessitats també? Perquè la caixa és la que és, eh? No, tampoc no dona per moltes coses més. I per tant això és el que hem de prioritzar. I contestant-te també, Eduard, el que deies, sigueu valents amb el procés participatiu per les fases, pensem una cosa, una de les qüestions que hem debatut molt políticament és que intentem sempre fer tot aquest desenvolupament d'aquest nou barri de la mà amb el sector privat. Perquè si en algun moment no hi hagués entesa, exercirien el sector privat amb tota la legitimitat i tota la força legal els seus drets adquirits i podrien anar més ràpid si volguessin. Per tant, hem intentat arribar a un acord i l'acord és el que ens guia d'anar a fer-ho paulatinament. Hi haurà oportunitat de participar, per això hem creat aquesta comissió de seguiment, en la qual hi ha dos veïns representats, dos veïns que poden exercir de portaveus de tot el que faci falta. I si convé que ens tornem a reunir per tornar a parlar, ho farem. No hi ha cap inconvenient, al contrari, això es vol fer de la manera més transparent i consensuada. Perquè aquest projecte s'ha de fer consensuat, perquè no és només un projecte d'aquest govern. El que vingui darrere tindrà que desenvolupar-ho. El que vingui darrere del que vingui darrere també haurà de continuar desenvolupant, perquè no es farà d'avui per demà tot això. I per tant, quan més consens polític, social hi hagi, millor, perquè anirem tots en la mateixa direcció. Em penso que he contestat el tema de la biblioteca. Perdó, i una qüestió més de la biblioteca. Per què no s'ha fet encara part del problema econòmic? Perquè es va preferir el 2011-2012, restaurar o aconseguir recursos, que encara hi estem, encara no l'hem acabat, perquè com molt bé has dit, porta uns anys tancada, la Biblioteca Santiago Rusiñol abans de fer-ne una de nova. Perquè hi havia un moment que l'edifici tenia uns problemes estructurals tan grans i de barreres arquitectòniques que era un tema patrimonial també. I es va preferir en aquell moment, perquè també hi havia més, era més barat també fer-ho, no, un edifici de nova planta se'n anava milions d'euros i restaurar l'edifici actual doncs amb 800.000 euros podíem sortir del pas, no? Doncs es va preferir actuar sobre la Santiago Rusiñol abans de la nova. Però la nova no està descartada, el projecte hi és, està fet, està allà guardat i el dia que econòmicament es pugui, es farà.
Sí, Alberto,
Jordi, faltava alguna cosa.
Sí, algun detallet, el que deia l'Alberto. Jo tampoc no estic tan segur que els 5.000 persones aquestes siguin totes noves. Jo no estic segur que no. És a dir, sobretot perquè la part de protecció pública tindrà molt, 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 i espero que així sigui, component local. Per tant, dir que 5.000 seran noves persones que no estaven aquí a Sitges mai, jo ho dubto sincerament. Sobre el tema de que ara no s'estan fent cap edificació, és que és evident, perquè no tenen llicència per fer-ho encara perquè no s'ha acabat de formalitzar tot el tema, com deia abans, de la recepció de tota l'organització. Però ja tenim, ara no sé quin nombre concret, no? Però ja hi ha molts projectes presentats a l'Ajuntament d'edificacions en aquesta primera fase. Vull dir que no em preocupa, o jo diria que no ens passarà com dèieu que ha passat a la Plana E, és a dir, no hi haurà, jo diria, impassos grans i precisament per això, com molt bé ha dit el Batlle, aquest equilibri públic-privat perquè això flueixi de la millor manera. Ah, perdona, no, i el que deies, l'urgent, jo penso que l'urgent, no ho he dit abans, és les grans vies que ens ajudin a la mobilitat de Sitges, per tant, obrir camí cap allà, i el que dèiem abans, obrir sobretot Avinguda de Sofia cap amunt per tenir també el tema de Santa Bàrbara, que jo considero urgent per molts motius, en marxa, no? Per tant, les grans vies, els grans eixos són claus en aquest aspecte.
Més intervencions. Endavant.
Hola, buenas tardes, yo soy Carlos Durán y principalmente quería felicitar por el proyecto, el plan y el trabajo que ha habido, que bueno, nos habéis presentado esta tarde. Creo que es un trabajo que hay detrás de muchos años por parte del Ayuntamiento y por parte de la parte privada, de la propiedad. Creo que Sitges, bajo mi punto de vista, porque hay mucha negatividad en las redes sociales, pero es un claro ejemplo, tanto nacional como internacional, de pueblo ejemplo, donde todo el mundo quiere venir a pasear y todo el mundo quiere venir a vivir. Por eso hay la demanda que hay, que es tremenda, ¿vale? Y con esto también a mí me falta la parte, por parte del ayuntamiento, de poder planear mejor lo que es el centro del pueblo y lo que está más cerca del centro del pueblo, porque desgraciadamente Sitges tiene 5 calles principales, que es donde todo el mundo camina el fin de semana, y el problema no van a ser 5.000 viviendas, sino aquí cada fin de semana, yo vivo en la calle Mayor, y puedo asegurar que hay muchísimos más, no de 5.000, sino de 10.000, 15.000, 20.000 personas paseando. Y dos problemas fundamentales que veo y que creo que se tiene que pensar para poder llevar a cabo todos estos planes es, por parte del ayuntamiento, ayudar a los propios negocios a que vayan por calles, pues puede ser la avenida Vilanova o otras calles que puedan ser más principales, más que el parque de ahí arriba, que lo encuentro más para pasear, hacer deporte, que no creo que gente de Tarrasa y de Vilanova vayan a pasear ahí arriba, sino van a querer venir al comercio y realmente hay una parte que como bien han dicho, que es Avenida Camí Capellans y Avenida Sofía, que por lo que he entendido y por lo que no lo sé seguro, pero por ejemplo, el claro ejemplo es la promoción que hizo la Caixa, en el cual por obligación tenían que responder a X locales comerciales, que si tú lo miras bajando esa calle, pues ves que es un piso exactamente igual y no tiene ninguna fachada como local comercial, ni no hay ninguna intención por parte de la Caixa de poder promover esto como un local comercial. Entonces, creo que es importante, repito, la calidad del comercio, que las calles principales tengan más comercio, incluso ayudar al comercio, porque la gente de Sitges vivimos del comercio y es el principal motor del pueblo. Y por último, planear el tema del aparcamiento y del coche, que creo que es otro grandísimo problema que tenemos en Sitges, y que creo que también con la propiedad privada se pueden dar soluciones a poder tener más oferta en el tema del coche, porque es realmente problemático. Por el resto, repito, felicito y creo que es un buen trabajo.
Gracias. Una altra intervenció. Em sembla que havíem demanat la paraula. Fem les dues darreres intervencions. Hi ha algú més que vulgui preguntar?
Doncs, sí, era el tema zona aparcaments.
Fem les darreres intervencions amb la gent que ha aixecat la mà i, si us sembla, acabaríem. Endavant.
Montserrat Escarda, era el mateix. Si hi havia previsió de zona d'aparcaments.
Bona nit, em dic Maria Àngels. Tot això dona la impressió que quedarà com una zona residencial, encara que hi hagi algun equipament i alguna botiga així, però no dona la sensació de que sigui tot el boom que tenim ara al poble. Més aviat una zona residencial, amb tant de parc i tanta verda i tanta cosa.
A gran part, però no tot.
Jo volia fer referència a la franja aquesta que és paral·lela al tren. Aquí em sembla que voleu plantar uns arbres, oi? Està en el conveni. El que voldria demanar és que també fessin una duna, com hi ha a la Plana Est, en el parc de la Plana Est, una duna que eviti que els habitatges del front i les activitats que hi puguin haver dintre de la mateixa franja doncs siguin afectades pels sorolls del tren. I també preguntar si hi ha algun pas més per sota del tren previst o per sobre, perquè és una franja molt llarga i serà necessari. Possiblement també hi hauria d'haver algun aparcament dissuasori, jo què sé, fins que no es desenvolupi tots aquests equipaments.
Molt bé, hi ha alguna altra pregunta que hi quedat pendent? Per si us sembla, tancaríem, si no, amb aquest bloc. Aquí hi ha una senyora que demana la paraula, sisplau.
Hola, em dic Carme Massaguer. Ara, parlant del tren, la vida del tren anirà soterrada?
Depèn de l'1 d'octubre, això.
Home, és un gran projecte. És un gran projecte.
Depèn de l'1 d'octubre.
Per contestar... Alguna pregunta més quedaria pendent? Alguna intervenció? No? Us sembla que contestem doncs contestarem aquestes quatre darreres i ho deixaríem aquí? Mireu, per contestar la senyora Carme Massaguer, el soterrament de la via, el planejament el preveu, inclús hi va haver un avantprojecte fet, el que passa que en aquest moment, sincerament, el Ministeri de Foment no ha bellugat cap mena d'interès i facilitat en poder-ho fer. No, diguem que no està l'agenda sobre la taula en aquest moment. Això no hi és en aquest moment. I vaja, ho veiem difícil des d'aquí també. Senyora Maria Àngels, Jordi, que
sí,
deia...
Home,
serà només una zona residencial, un aspecte residencial, aquest nou barri?
No serà com el centre del poble, segur. És a dir, però tampoc no ha de ser com el centre del poble. És un altre tipus de... diguéssim, de zona on evidentment hi ha molta component residencial, però també jo crec que hi haurà molta component, sobretot en la part nord del Santa Bàrbara, però molta, això que deia vostè, no? De passejar, d'oci, que també forma part de la nostra vida diària, no? És a dir, no serà un bullici com el centre del poble, no es pretén, ens al contrari, ajudarà una miqueta a esponjar tot el que seria el bullici del municipi, del poble, no? del petit nucli.
Perdó.
No, i si vols ja acabo amb el senyor Carlos, que deia, evidentment, i gràcies per dir-ho, això realment és una feina de molta gent, i accepto les gràcies no per mi, sinó evidentment per tot el conjunt de la gent que està darrere de tots aquests projectes, des del punt de vista del departament de l'Ajuntament, però també des de l'equip, dels equips tècnics de la Junta de Compensació, dels mateixos propietaris, que evidentment estan posant molt de la seva part i molta de la seva experiència en que això sigui i estigui agafant la qualitat, com vostè ha dit, que tots volem. Ja puntualitzes una cosa que té tota la raó i jo penso que és clau. Sitges tenim 60.000 habitants molt habitualment i funcionem bé. És a dir, estem empadronats 29.000, però amb molta assiduïtat hi ha 60.000, perquè tinguem una miqueta les dimensions de lo que el nostre sistema està acceptant ara mateix. Per tant, això també tenir-ho en compte. I després dos programes, dos projectes que estan ara mateix en marxa a l'Ajuntament, que venen a respondre moltes de les coses que ens heu plantejat. Un és el debat sobre el pla d'usos, això que deia tema comercial, té tota la raó, és a dir, per això ara mateix s'està en treballs d'un nou pla d'usos que reguli tot això, que vagi en definitiva en búsqueda de la qualitat del comerç i per facilitar el comerç de qualitat a la vila, i també el pla de mobilitat que he visat una mica abans, que l'he mencionat en algun moment, on també regularà tot el tema d'aparcaments, de zona, diguéssim, vials pels peatons a la vila, etcètera, etcètera. És a dir, aquests dos grans elements que properament ja tindrem elaborats són determinants per tot això que esteu dient, tant aparcaments com qualitat de la vida al centre del poble, no? Què més m'he deixat?
Sí, no, el senyor Carlos Duran també, i la senyora Montserrat Esquerda preguntaven el tema de l'aparcament a la zona, quina previsió hi ha, i el planejament en aquest cas, en aquest pla, en aquest nou barri, preveu, a part dels aparcaments dels edificis, evidentment de tots els edificis que tindran aparcament, hi ha un aparcament públic,
450,
no?
De
450 places en aquest nou barri. Diríem que ho hem contestat tot. Ha quedat...
Els edificis tenen aparcament propi.
Sí, sí, sí. Sí, 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 però deia d'aparcament públic, en preveu un, se'n preveu un.
La duna que deia Ruscalleda.
Quedava alguna cosa, sí. El senyor Ruscalleda, el tema...
El pas sota el tren.
El pas sota el tren.
Sí, clar, el pas sota el tren a la planificació no n'hi ha cap. És cert que és una distància, és a dir, aquí ja vas a parar a la de Campell, diguéssim, no? No n'hi ha cap més.
Entre mig no n'hi ha cap.
Això és veritat.
I respecte a la zona aquesta que comentava, que és una zona arbrada, és a dir, aquesta zona d'equipaments d'aquí, és a dir, aquí al centre de disseny, perquè ens entenguem, l'Escola Marí Bosó, l'Institut Vinyet, el centre de disseny, que ara és una zona de pas, és un descampat, molta gent passa per anar a Campell, per anar amunt i avall. Aquesta zona, que és la gran zona d'equipaments per a la via del tren, mentre no es desenvolupin els equipaments, es plantarà una zona arbrada, allò que hem dit, aquest parc, aquest espai de la Síria del Bord. De la Síria del Bord. El senyor Ruscalleda proposa, Francesc proposa, fer com el parc de Can Robert, que és el que està més colindant a la via del tren, es facin dunes, perquè d'aquesta manera doncs es pot evitar també més de pantalla acústica, de pantalla també a nivell d'imatge, etc. No? Vull dir, bueno, és una proposta que en el moment que es faci la diguem aquesta zona arbrada provisional, quedi clar, que és una zona arbrada provisional, doncs es pot tenir en compte això, aquesta proposta. Penseu que, com us deia, àrees de pas, si a més està enjardinat i és agradable, doncs encara pot convidar més al pas i pot ser més agradable de comunicar tant al barri de Campell amb la plana est com amb el centre. Això sí. Doncs, si no hi ha cap més paraula, com us dèiem, moltíssimes gràcies a tothom per el vostre interès. Sapigueu això, que convocarem de nou aquesta tardor, com a mínim en dues ocasions, una per parlar del pla d'equipaments públics, que és d'interès de tothom, de tot el municipi, en aquest cas no només d'aquest nou barri, sinó de tot el municipi, la Vila, Garraf i les botigues, i després també per presentar ja, més concretament, la primera promoció d'habitatges de protecció. I com heu vist, doncs, és un nou barri que, vaja, se'n generen moltíssimes oportunitats positives i hem d'intentar entre tots aprofitar-les. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies.